Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Benvingudes i benvinguts a una nova etapa del Catalunya al dia, un informatiu que vol seguir preservant aquest tresor que és la informació de proximitat, la nostra insígnia, la raó de ser d'aquest grup d'emissores. La nostra missió és informar-te des de ben a prop, perquè ens tens a tocar. Les delegacions de Catalunya Ràdio, amb els seus corresponsals de comarques, són el nostre múscul, la nostra força, i la despleguem per informar-te, explicar-te i ajudar-te a entendre el món que ens envolta. De vegades no és gens fàcil. Per exemple, i avui hi volem posar la banya, què caram passa amb les zones de baixes emissions? Són les restriccions que la Unió Europea obliga a aplicar als municipis de més de 50.000 habitants per reduir la circulació pel centre de les ciutats dels vehicles més envellits. Hi ha un desori monumental entre els municipis que les apliquen, els que ho tenen aprovat però encara no multen, o els que ho tenen congelat amb una pròrroga. És el cas de Castelldefels i aquest és el seu alcalde.
A esas personas que cada año llevan a revisión de la ITV y pagan la ITV y cumplen la ITV. A esas personas que pagan cada año el impuesto del CO2, ahora le vamos a decir que no puede utilizar su coche. Hombre, no me parece que sea justo.
Farem un repàs de com s'apliquen o no s'apliquen aquestes mesures a les principals ciutats catalanes i li demanarem quin parer té la Federació de Municipis de Catalunya de tot aquest batibull al seu president, que també és alcalde d'una de les ciutats afectades, de Mataró. Així arrencarem el primer Catalunya al dia de la temporada amb en Quim Balaguer als comandaments, juntament amb la resta de delegades de Catalunya Ràdio. Quim, bon dia.
Bon dia, Estel.
Catalunya al dia.
També us explicarem que els acords judicials que eviten la celebració d'un judici representen gairebé la meitat de les sentències condemnatòries en l'àmbit dels delictes contra la llibertat sexual.
Són dades que recull la memòria del 2024 de la Fiscalia de Barcelona i que la nostra especialista en tribunals, la Maria Núria Revetlla, ha recopilat arran del cas dels processats per la violació grupal de Castelldefels del 2021. Ahir van arribar a un pacte amb l'altra part, amb l'acusació, per estalviar-se d'anar a judici i rebaixar la pena de presó.
També serem a Balaguer, la capital de la Noguera.
Avui, a l'escola pública Àngel Guimerà, just abans de començar les classes, s'hi ha fet una concentració per condemnar l'agressió del pare d'un alumne a un mestre.
I connectarem amb Figueres, que avui està de celebració perquè ha rebut un quadre grandiós, tant de mida com de valor artístic, al Museu Dalí.
De fet, Dalí, irònicament, que era molt irònic, va dir: aquesta pintura és més difícil de traslladar que de pintar. Hem hagut de desfiar una finestra perquè pogués entrar.
Sentirem com descriu la Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, aquesta Mare de Déu de Perlligat, que normalment s'exposa al Japó, però que excepcionalment l'han cedit durant uns mesos perquè es pugui veure a Figueres.
I dit això, sapiguem també com se circula aquesta hora per les carreteres i autopistes del país. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. De moment, força tranquil·litat al conjunt de la xarxa. S'està començant a acumular, això sí, cues a la ronda litoral de Barcelona en sentit Llobregat des del Fòrum, que ja arriben als 3 quilòmetres, i a l'AP7 hi ha tallada la sortida de l'Ampolla, sentit Castelló, per la neteja d'un vehicle incendiat d'ahir a la tarda al transport públic. També tenim retards de més de mitja hora a l'R15 i l'R16 i de 15 minuts a l'R4.
I el temps, Francesc Mauri, tornem a tenir calor de ple estiu, gairebé, no?
Sí, bona tarda, calor de ple estiu. Això sí, amb el permís de sol atenuat en algunes comarques del litoral i prelitoral barceloní, tarragoní, aquests núvols baixos, però en general ara mateix amb sol, amb algun núvol primet i sobretot aquesta sensació d'aixafogor i, a més, alguns valors a aquesta hora de la tarda que ja superen els 30 graus a punts interiors. Demà i demà passat, dissabte, es mantindran les temperatures a dalt de tot, algun núvol baix costaner, sol a moltes comarques, possible canvi a partir de diumenge i dilluns. De moment ho deixem en possible.
Doncs déu-n'hi-do, 30 graus a mitjans de setembre. I els esports, quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, en desconnexió per cada demarcació. Eudald Serra, què explicarem avui? Bon dia.
Bon dia. Lamine Yamal continua de baixa i no serà demà l'estrena del Barça a la Champions al camp del Newcastle. El mataroní s'ha quedat a Barcelona fent tractament. A la demarcació de Lleida ens fixarem en el debut del Força Lleida aquesta tarda a la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona. Sabrem quins equips li ha tocat el Reus Ganxets de tenis taula a la segona fase de la Champions. I a Girona estarem pendents de la tornada a les pistes de tenis de Paula Badosa 3 mesos després.
Tot això serà el tram final del programa, un espai que fem possible les 4 delegacions de Catalunya Ràdio a les capitals catalanes, amb Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. Doncs vinga, som-hi, que ens queda tot el Catalunya al dia per endavant. Comencem.
Catalunya al dia.
Aquest pot ben bé ser el so d'una de les artèries principals d'una ciutat catalana en hora punta. Cotxes i cotxes, alguns molt antics i, per tant, molt contaminants. La Unió Europea obliga que a partir del gener de l'any que ve tots els municipis de més de 50.000 habitants restringeixin la circulació dels cotxes més envellits, el que anomenen zones de baixes emissions. Si no ho fan, s'arrisquen a perdre les quantioses subvencions per fomentar el transport públic. Però la mesura, a part d'impopular, perquè passa per multar conductors que potser no es poden permetre comprar-se un cotxe nou, ha generat molts dubtes als ajuntaments que l'han d'aplicar. Alguns ho fan, però molts d'altres ho han aprovat però no sancionen o n'eximeixen els residents i d'altres depenen d'un jutge per acabar-ho de materialitzar. Ara ho intentarem explicar tot plegat. David Àngela, corresponsal al Baix Llobregat i al Barcelonès Nord. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hi ha un lloc on és especialment complicada la situació justament a l'àrea metropolitana i a les comarques de Barcelona per la densitat de població i per la proximitat dels municipis. Castelldefels ha sigut l'última localitat a aprovar una moratòria que eximeix els residents de les sancions fins al 2030. El seu alcalde, el popular Manu Reyes, ho defensa amb aquests arguments.
A esas personas que cada año llevan a revisión de la ITV y pagan la ITV y cumplen la ITV. A esas personas que pagan cada año el impuesto del CO2. Ahora le vamos a decir que no puede utilizar su coche. Hombre, no me parece que sea justo.
Aquest exemple de Castelldefels és només un dels casos de municipis de la demarcació de Barcelona que encara tenen la feina a mitges o per fer directament. Ho repassem.
Municipis que ja apliquen la zona de baixes emissions.
Barcelona, Sant Cugat del Vallès, El Prat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat.
Municipis que han aprovat l'ordenança però que de moment no sancionen.
Terrassa, Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Mataró.
Municipis pendents d'aprovar l'ordenança.
L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Esplugues de Llobregat.
Doncs bé, aquests tres últims municipis que esmentàvem, l'Hospitalet, Cornellà i Esplugues, tenen un altre contratemps afegit. Ara fa un any, David, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va tombar les seves propostes de zona de baixes emissions.
Sí, va ser una decisió que ha deixat de moment aquests municipis sense aquesta zona i que econòmicament no ha sigut gens inocua. Per exemple, això ha obligat l'Hospitalet de Llobregat a retornar l'import de 2.000 sancions i anul·lar 14.000 procediments. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va tombar les ordenances municipals aprovades fa 4 anys en aquests municipis i ara amb l'argument que les restriccions als vehicles més antics no estaven prou argumentades.
I a tot això, les plataformes ecologistes denuncien aquest desgavell normatiu i també l'atavió dels ajuntaments a l'hora de sancionar.
Per exemple, en Genís Domínguez, de l'Eixample Respira, diu que s'han descafeinat la normativa davant una mesura molt impopular en detriment de la salut de tots els veïns.
Les administracions estan buscant que estan fent que les zones de baixes emissions també s'afectin a zones de vianants, a àrees petites de les poblacions. Estan establint moltes excepcions i moratòries, no? De manera que per retrasar encara més la implementació d'aquestes restriccions i perquè es pugui continuar, perquè tingui el menor impacte possible en la gent que condueix aquest tipus de vehicles contaminants. No? I això considerem que és un problema perquè al final el que està fent és anar en contra de la salut del veïnat.
Per la seva banda, en Didac Navarro, d'Ecologistes en Acció, adverteix que emprendran accions legals si els consistoris continuen esquivant l'aplicació de les zones de baixes emissions.
La realitat és que pel 2030 ja tenim una nova directiva europea que estableix uns nous valors límit de contaminació que molts d'aquests municipis incompliran. Llavors, en aquest moment, nosaltres també tindrem una finestra d'oportunitat per poder denunciar a nivell europeu el que està passant i que aquests municipis es posin les piles.
Doncs, per tant, això no s'acaba aquí. Veurem a partir del 2030, quan entra ja aquesta obligació per part de la Unió Europea que tots aquests municipis de més de 50.000 habitants hagin posat en marxa aquestes zones de baixes emissions, veurem què passa. David, moltes gràcies per la recopilació, per la feinada de tots aquests dies per fer-nos aquest mapa una mica de com està la situació de les zones de baixes emissions a les comarques de Barcelona.
Bon dia, que vagi bé.
I just aquesta setmana s'ha posat en marxa també la zona de baixes emissions a la ciutat de Girona, amb multes de 200 euros per qui se salti les restriccions. El principal problema per als conductors de fora de la ciutat que hagin de venir sovint i no tinguin un vehicle amb etiqueta ambiental, perquè sí que hi ha excepcions pels residents, però no per la gent que ve de fora. Girona, Fèlix Martín, bon dia. Quina solució els donen, doncs?
Hola, bon dia. Doncs apuntar-se una llista a l'Ajuntament de Girona explicant el seu cas per avaluar si els donen un permís especial. Tenen un marge de temps per continuar circulant sense problemes, però si sobrepassen aquest termini, els multaran, ha concretat el regidor de Mobilitat de Girona, Isaac Sánchez.
Totes aquestes persones que no puguin accedir, que no puguin acollir-se a les exempcions, podran circular 24 dies l'any dintre de la zona de baixes emissions. I podran consultar quantes vegades hi han passat a través de la mateixa pàgina web de zba.cat.
Avui ja hi ha més de 200 persones que s'han apuntat a aquesta llista. Des d'aquesta setmana hi ha una vintena de càmeres que registren les matrícules. L'objectiu de la zona de baixes emissions de Girona és reduir d'un 9% les emissions de CO2 el primer any i arribar al 33% de reducció el 2030.
A Tarragona i Reus, la implantació de les zones de baixes emissions tenen ritmes diferents. Mentre que Reus ja tenen tota la tecnologia en marxa, a Tarragona, Manel Sastre, bon dia, encara l'estan instal·lant.
Hola, bon dia. Doncs sí, mira, a Reus de fet ja està en marxa, però només en mode de proves. Tota la tecnologia de gestió i de control ja fa mesos que s'ha implantat i la idea és aplicar les sancions de forma molt gradual. Els vehicles censats a Reus, però, se les estalviaran fins al 2028. Ara només es multaran els que venen de fora sense distintiu ambiental. Això sí, la regidora de Mobilitat, Dolors Vázquez, recordava que s'han fet moltes excepcions i permisos i que s'activarà aviat un registre per a aquestes demandes.
Informarem a la ciutadania i també doncs, informarem de quins són els tràmits que han de fer doncs, per registrar-se, per poder doncs, informar a l'Ajuntament quin tipus de vehicle, si compleix o no i sobretot si realment és necessari doncs, alguna autorització o alguna moratòria per les característiques del mateix.
També s'han creat pàrquings dissuasoris i l'1 d'octubre, de fet, es començarà la campanya informativa. Les sancions seran efectives a partir de l'1 de desembre.
Val, això a Reus. I a Tarragona?
Doncs aquí van més endarrerits. De fet, Reus ha hagut d'adaptar una mica el ritme per fer-ho coincidir el màxim possible en Tarragona. Tarragona encara està implantant els sistemes tecnològics de sensors i controls d'accessos. Aquí encara no hi han vist cap obra, però la regidora de Mobilitat, Sònia Hors, confirma que a finals d'any la zona de baixes emissions ja es posarà en marxa.
La primera setmana d'octubre ja sortim al carrer, temes d'obra, connexions elèctriques i tot això. Esperem ja el mes que ve començarem ja la campanya informativa a tots els ciutadans, com a molt el 31 de desembre, a la implementació de la zona de baixes emissions.
Això sí, no hi haurà tampoc sancions fins al 2027. En un primer moment es restringirà només els cotxes sense etiqueta, que es calcula que són el 23% dels actuals censats, i a partir del 2028 només hi podran circular els que tinguin etiqueta zero i eco. Aquí també hi haurà algunes excepcions, persones amb mobilitat reduïda, veïns amb rendes baixes o els vehicles que tinguin una plaça d'aparcament dins la zona delimitada. Només serà vigent de dilluns a divendres i de 7 del matí a 7 del vespre. Són les mateixes condicions que s'han aplicat a Reus per no crear greuges.
I ens queda la ciutat de Lleida. Aquí la zona de baixes emissions va entrar en vigor l'1 de gener. Tot i això, es va establir un període de moratòria i les sancions no es van començar a imposar fins l'1 de juliol. Però, Joan Álvarez, cal tenir en compte que els conductors que paguen l'impost de vehicles a Lleida n'estan exempts, igual que Girona.
Exacte, és la gran excepció. Si pagues impostos a Lleida, pots circular per la ciutat sense cap tipus de restricció, encara que el teu vehicle sigui contaminant. La zona on s'apliquen les restriccions afecta un 10% del casc urbà i es localitza a l'interior d'una zona delimitada pel centre històric i carrers pròxims. Les restriccions tenen un horari, van de les 7 del matí a les 8 del vespre, de dilluns a divendres. El president de la Federació d'Associacions de Veïns, Toni Baró, diu que de moment la majoria de vehicles que circulen per la zona de baixes emissions són veïns a Lleida.
Poca afectació, perquè no hi ha influència de vehicles que vinguin de fora de Lleida, perquè, entre altres coses, doncs no hi ha comerços. I per això hi ha poca afectació, i la majoria de vehicles que hi van són dels propis residents.
Coincidint amb l'entrada en vigor de les restriccions, la Paeria ha habilitat 650 noves places de zona blava d'aparcament per incrementar la rotació en l'estacionament de vehicles. I és que, segons la Paeria, el 30% de les emissions de diòxid de carboni les generen vehicles que fan tombs buscant places lliures d'aparcament. A la vegada, l'Ajuntament habilitarà més pàrquings dissuasius als afores de la ciutat. La zona de baixes emissions s'ampliarà en una segona fase d'aquí 3 anys i es culminarà el 2030. Hem de dir que cap altra ciutat de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran té implantat cap tipus de restriccions a la circulació de vehicles contaminants perquè no superen els 20.000 habitants.
I una de les institucions autoritzades per donar-nos el seu parer i ajudar-nos a aclarir els dubtes que en generen aquestes escletxes en l'aplicació de les zones de baixes emissions és la Federació de Municipis de Catalunya. Podem parlar aquesta hora amb el seu president i alcalde de Mataró, el senyor David Bote Paz. Senyor David Bote, bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, com ho veu vostè? Quin és el parer de la Federació de Municipis de Catalunya?
La nostra posició sempre ha estat d'intentar flexibilitzar al màxim l'aplicació, tenint en compte doncs, que, com heu explicat, en diferents casos de diferents ciutats, doncs, tenint en compte les rentes baixes, les persones que tenen més dificultat per canviar-se els vehicles, i llavors totes les esmenes, totes les al·legacions que han fet els diferents normes que imposaven l'aplicació de les zones baixes emissions han anat amb la línia de poder doncs, fer que aquesta transició fos el més justa des del punt de vista social possible.
Clar, perquè un conductor, per exemple, que per feina necessiti moure's pels centres de diverses ciutats, fàcilment ara es pot confondre, no? Perquè aquí moratòria, aquí excepcions, aquí no. Vostès són partidaris d'unificar la regulació de totes les zones de baixes emissions per simplificar aquesta situació?
És veritat que hi ha ciutats que s'han posat d'acord per... No? També ara que escoltava doncs, Reus i Tarragona, en el cas de Barcelona, doncs tot l'art metropolità hem aprovat una ordenança molt semblant. Hem també doncs, parlat molt com a ciutats metropolitanes amb el govern de la Generalitat per tenir una plataforma única en la qual doncs, les persones poguessin accedir als diferents ajuntaments a través d'un únic accés, una única porta d'entrada. I, per tant, jo crec que aquest camí d'homologació i de garantir doncs, unes condicions semblants, sempre, òbviament, respectant l'autonomia local, jo crec que és una bona praxis, perquè al final doncs, hi ha molts transportistes i molts professionals que la seva feina doncs, al matí és a Mataró, a la tarda és a Granollers, i que fan rutes, no? Per posar exemples de dues ciutats properes, o Sabadell i Terrassa, o Reus, Tarragona, doncs crec que és important... Doncs, que com més simple sigui i més senzill també a demanar les excepcions, els permisos, més fàcils els hi posem a totes les persones que el que està fent és a treballar, és la seva feina.
Clar, aquí els ajuntaments s'han vist obligats a implantar una mesura molt popular, molt impopular, que és multar per no tenir un cotxe prou nou. També han tingut impediments judicials, perquè abans ho sentíem, el TCJ ho ha tombat en molts casos. Potser els ha faltat acompanyament, més enllà de les ajudes, eh? Una mica... molt bé, nosaltres fem la normativa, però això com s'aplica per no perjudicar els ajuntaments i els conductors, al final?
Al final, també escoltava l'opinió d'algunes persones que defensaven l'aplicació de les zones de baixes emissions. Jo crec que els ajuntaments mai hem estat en contra de millorar la qualitat de l'aire, però sí que de poder-ho fer d'una manera que fos socialment justa, perquè hi ha moltes persones que, per exemple, el seu camió és el seu mitjà de vida i renovar un vehicle de vegades és molt car i no hi ha prou recursos per poder-ho fer. I, per tant, hem de ser capaços d'avançar en les direccions que milloren, com és en aquest cas, la qualitat de vida de les persones a través de la millora de la qualitat de l'aire, però també fer-ho d'una manera que el dia a dia no es faci impossible de fer, no? I, per tant, doncs, aquest és sempre ha estat el principal neguit del món municipal. Doncs, estem d'acord bueno, en que són mesures que poden contribuir, però que la seva aplicació ha de ser compatible amb el dia a dia de les persones. I principalment tant la Federació de Municipis com l'Art Metropolità, les esmenes que hem fet als diferents decrets, les peticions que hem fet, també sobre quines etiquetes han d'estar incloses o no, perquè estem totalment en contra de que, per exemple, l'etiqueta B doncs, quedi, estigui inclosa dins de la zona de baixes emissions, i que no es pugui entrar amb l'etiqueta B, vull dir, volem que es continuï entrant amb l'etiqueta B, doncs per nosaltres tot això són mesures clau perquè aquesta implantació d'aquesta... de les zones de baixes emissions, doncs no sigui un gran càstig per la majoria de les persones.
Ah, però aplicat a la pràctica, que vostè també és alcalde de Mataró, que és una de les ciutats que també ha de complir aquesta llei, és, de fet, una de les últimes que ho ha aprovat al ple, crec que ho va fer fa un parell de setmanes, com i quan ho aplicaran en el seu cas?
Bueno, ara hem d'acabar l'ordenança que regula la possibilitat de la creació de la zona de baixes emissions, està a l'aprovació inicial, per tant, està en exposició pública, quan estigui aprovada de manera definitiva, doncs podrem començar a aplicar-la. Serà qüestió d'algunes setmanes. I és el tipus d'excepcions van en la línia que he comentat abans, de fer més fàcil, de fer més socialment justa la seva aplicació, de no, que no suposi un càstig ni per les rentes mitjanes i baixes ni per les persones treballadores, els residents, i homologada doncs, amb el conjunt de ciutats del nostre entorn, de tot l'entorn de Barcelona, amb les quals doncs, hem fet una feina de treballar conjuntament per evitar el que tu preguntaves abans, no? De que no generar ambigüetats que puguin confondre els conductors.
Molt bé, doncs, senyor David Botepaz, alcalde de Mataró i també president de la Federació de Municipis de Catalunya. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Deu minuts haurem arribat a 2:15 del migdia, l'endemà de la sentència que ha condemnat a penes mínimes arran d'un acord judicial els 5 processats per haver violat de manera grupal fins a 3 dones a Castelldefels en plena pandèmia. Ens hem preguntat si són gaire habituals aquests pactes. Eviten la celebració del judici, però comporten una rebaixa de la petició de pena inicial. En aquest cas van passar de penes d'entre 28 i 53 anys de presó a un càstig d'entre 4 i 8 anys de presó. Maria Núria Rebella, la nostra especialista en informació de tribunals, bon dia.
Hola, bon dia.
Són habituals aquestes reduccions tan dràstiques, tan substancials? Hi ha dades sobre això?
Podríem dir que no són excepcionals, especialment en delictes urbanístics. Ara bé, en aquests altres tipus de delictes, els que atenten contra la llibertat sexual, habitualment la rebaixa és molt més moderada i sovint s'aporten molts més diners d'indemnització a les víctimes dels que sol·licitaven inicialment. Cosa que no ha passat en el cas de Castelldefels.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia. Són els aplaudiments que han tancat la concentració que han fet aquest matí mig centenar de persones a les portes del Col·legi Públic Àngel Guimerà de Balaguer en protesta per l'agressió a un mestre del centre per part del pare d'un alumne. L'han fet just abans de començar les classes i ho ha seguit el Ramon Dalmau i l'Estela Bussons. Estela, quin ambient es respirava aquí a Balaguer?
Hola, bon dia. Doncs et diria que de força preocupació, cares molt serioses i tothom en silenci darrere de pancartes amb missatges molt clars. Prou violència a l'escola, som mestres, no policies, o la por no educa. Recordem que els fets van passar dilluns durant una reunió de mediació arran d'un malentès entre l'alumne i la seva família i el docent. Va ser aleshores quan el pare hauria agredit físicament i verbalment el mestre, que està de baixa.
Estem parlant, Estela, d'un centre d'alta complexitat amb un alumnat molt segregat i que, a més, aquest curs s'ha quedat sense professionals d'integració.
Sí, i aquesta és la queixa de fons de l'Àngel Guimerà, però també d'altres centres de característiques similars. En el cas del Col·legi de Balaguer, l'any passat tenien educadora social i tècnica d'integració social i aquest curs s'han quedat sense cap d'aquestes figures que es consideren claus per facilitar la convivència a les escoles. L'equip docent no ha volgut fer declaracions, però sí que n'hem parlat amb la delegada de prevenció del sindicat Usteca Estesa Lleida, Àngels Martínez, i el vicepresident del Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya, Albert Fontarrés, tots dos presents a la protesta.
Mestres i professors ja tenen molta feina a dins dels centres amb els alumnes. Aquesta feina, que és la relació entre les famílies, les han de fer altres figures, que el departament se les estalvia.
Són figures que són necessàries al conjunt del sistema educatiu català i especialment en escoles amb situacions de complexitat greu.
Des d'Usteca Estès també alerten que el de Balaguer no és un cas aïllat i que hauria de ser el departament qui canalitzés la denúncia davant dels Mossos.
Gràcies, Estela. A la 1:23, presó permanent revisable per l'acusada d'assassinar la dona gran que cuidava a Reus, al Baix Camp. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Segons la magistrada de l'Audiència de Tarragona, va quedar demostrat durant el judici que l'acusada tenia intenció de matar la víctima. El judici es va fer a finals de juny i el jurat popular va declarar-la culpable de falsificació i també d'haver estafat i robat a l'àvia de Reus, de la qual tenia cura de forma permanent a causa de la seva avançada edat i que al final va assassinar. La jutge també la condemna a 8 anys de presó per 3 delictes més.
Més coses. Barcelona i la seva àrea d'influència és, segons un estudi internacional publicat avui, la tercera ciutat d'Europa, la tercera amb més morts per calor aquest estiu. Els científics que el firmen calculen que les temperatures extremes que hem tingut entre juny i agost s'han cobrat 786 vides. Això és un 80% de les quals directament atribuïbles a l'escalfament global. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. L'estudi elaborat per especialistes en clima i salut de diverses institucions i universitats del Regne Unit, els Països Baixos, Suïssa i Dinamarca estima les morts atribuïdes a la calor que hi ha hagut aquest estiu a 850 ciutats europees, tenint en compte no només la gent que hi viu, sinó també la que s'hi desplaça diàriament. Barcelona, com deies, és la tercera ciutat d'Europa, darrere de Milà i de Roma, on hi ha hagut més defuncions provocades per la calor. Són un total de 786, però 630 morts, segons l'estudi, no s'haurien produït sense l'escalfament global, perquè coincideixen amb els dies de calor extrema. L'investigador Garifalos Konstantinoudis subratlla la diferència que suposa per la nostra supervivència cada grau d'escalfament.
Un augment de la temperatura per onada de calor, només d'entre 2 i 4 graus, pot significar la diferència entre la vida i la mort per a milers de persones.
El sector de vehicles de lloguer amb conductor, els anomenats VTCs, plantaran cara a la intenció del govern de deixar-los sense poder fer serveis urbans. L'endemà que transcendís el contingut de la llei del taxi, la patronal que el representa ha plantejat la proposta alternativa que ha fet arribar a la Generalitat. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Què propugnen?
Que el miler de VTCs amb llicència urbana a l'àrea metropolitana puguin seguir fent trajectes urbans, dotant-los de l'etiqueta ambiental zero perquè es comprometen a electrificar tota la flota de vehicles. També que s'impulsin els viatges compartits entre més d'un usuari per abaratir costos i millorar el trànsit i que s'elimini el requisit d'una longitud mínima als vehicles. El president d'un auto VTC, José Manuel Berzal, assegura que estan disposats a arribar als tribunals.
En ningún caso vamos a permitir un atropello legislativo. En ningún caso vamos a renunciar a ninguna acción que en derecho no corresponda si la legislación nos quiere exterminar y en ningún caso vamos a dejar de defender aquello que en libertad decidan los ciudadanos, porque es necesario el sector de la VTC sin que eso perjudique, porque no lo perjudica, al sector del taxi.
La patronal assegura que eliminar les VTC comportarà unes pèrdues de 326 milions d'euros i 6.000 llocs de treball. Molts diuen persones de difícil inserció laboral perquè tenen més de 55 anys o són immigrants que acaben de regularitzar la seva situació laboral.
Doncs una altra batalla a la ciutat de Barcelona és la de la taxa turística. Els hotelers de la capital catalana adverteixen que apujar-la pot afectar el Mobile World Congress. Avui han fet balanç de la temporada. Barcelona, Mireia Salam.
Bon dia. L'augment de la taxa turística que hauria d'aprovar el Parlament aquesta tardor pot fer perillar el Mobile World Congress, segons el president del Gremi d'Hotels, Jordi Clos.
En aquestes persones que venen dos dies té una carga no tan asfixiant com a la persona que ven un congrés. És a dir, quan tu parles de que en el mòbil venen 7-10.000 persones, si apliques els increments tan potents que s'intenten aplicar en el món del turisme, això pot representar que aquest congrés tingui un augment de cost de 400 a 600 mil euros, que això sí que és una xifra important.
El Gremi d'Hotels de Barcelona afirma que aquest estiu hi ha hagut moltes reserves d'última hora, un fenomen gairebé inexistent altres anys. A més, la mala situació econòmica a Alemanya i la inestabilitat mundial per conflictes bèl·lics i els aranzels de Trump han fet baixar els preus, que se situen ara en 191,6 euros per habitació, dos menys que l'estiu passat. Els hotels que més s'han abaratit són els de luxe.
L'any que ve s'acaben gairebé 120.000 contractes de lloguer a tot Catalunya que es van firmar el 2021 amb el boom de l'entrada en vigor de la llei espanyola dos anys abans, que ampliava la durada d'aquests contractes de 3 a 5 anys. El Sindicat de Llogateres remarca que són xifres exponencials de famílies que en els pròxims mesos es podrien veure abocades a deixar casa seva. Sara Riera, bon dia.
Bon dia. L'experiència dels últims anys confirma que l'habitatge cada cop es concentra en menys mans, especialment a les grans ciutats, i això ha posat en alerta el sindicat, que tem que part d'aquestes 120.000 famílies s'acabin trobant com les del carrer Concòrdia 41 de Barcelona. Avui els seus veïns han denunciat públicament que un fons d'inversió ha comprat casa seva. Carme Carazo és la portaveu del Sindicat de Llogateres.
És un engranatge empresarial que fa tota mena d'operacions, és a dir, fa adquisicions i vendes, fa rehabilitacions, sabem que tenen pisos turístics, I no només són inversors estrangers que venen aquí, sinó que hi ha un entramat d'empresaris catalans que està ficat amb aquesta empresa.
La història de Concòrdia 41 comença l'any passat, quan es va morir el propietari d'aquest edifici. Allà vivien 13 famílies. Els fills se'l van vendre a un fons, que l'única comunicació que ha mantingut amb els seus veïns ha estat a través de demandes i burofax. Per cert, que dels 14 pisos n'hi ha 5 que eren a la borsa de lloguer de l'Ajuntament de Barcelona, que va decidir no comprar-los.
Dos quarts de dues del migdia.
Catalunya al dia.
I arribats a aquest punt, estrenem una seccioneta que volem que sigui diària amb en Marc Vidal, que és sotseditor del nou 3Cat Info, del portal de la informació dels serveis informatius d'aquesta casa. Bon dia, Marc.
Què tal? Bon dia.
Perquè avui estem d'estrena amb aquest primer Catalunya al dia de la temporada, però és un dia d'estrena que al final afecta tota la casa i es nota amb l'ambient que hi ha avui aquí. Tenim en marxa ja el nou web i la nova aplicació del 3Cat Info.
Doncs sí, mira, és el primer que he fet aquest matí quan m'he llevat, és a dir, actualitzar aquesta aplicació del 3Cat Info. Anteriorment es deia 324.cat i automàticament, diguem, a tots els usuaris o podeu forçar l'aplicació o s'actualitzarà al llarg del dia d'avui amb aquesta nova web 3Cat Info, que és interessant i és important perquè a la portada mateixa ja hi trobareu aquest apartat que li hem posat, Catalunya, on bona part de les notícies que sentiu aquí al Catalunya al dia, doncs les trobareu allà en text escrit. Ho hem dividit en 8 zones, en 8 apartats, per exemple, Tarragona, Terres de l'Ebre, Ponent, Alt Pirineu, Catalunya Central, Girona, Barcelona i Aran, i són, doncs, això, aquests espais. Allà dintre hi trobareu notícies, vídeos, altres formats informatius, amb actualitat només d'aquestes zones, i a més, important, us ho podreu subscriure, de manera que al vostre espai trobareu aquestes notícies.
Això vol dir que podem crear un perfil amb les notícies que ens interessin més, amb seguiment de firmes, com va això?
Sí, sí, és a dir, a l'aplicació i a la web us podeu crear un usuari o fer servir l'usuari que ja teníeu per la plataforma 3Cat, és el mateix usuari, i a partir d'aquell moment creareu aquest perfil, no?, i podreu subscriure's a les notícies d'aquestes zones geogràfiques que més us interessin. També ho podeu fer per temàtiques, per autors. Heu d'anar a aquest espai que es diu El meu 3Cat Info.
Important també. Vall d'Aran, amb espai sí, propi també aquí.
Sí, importantíssim avui, perquè les notícies de la Vall d'Aran tenen la particularitat que estan escrites en aranès. És, en fi, com no podia ser d'una altra manera, és inèdit perquè fins ara aquestes notícies en aranès no estaven escrites en l'entorn doncs, del 3Cat Info, i ara sí que ho estaran. Per tant, podríem dir que avui ha nascut un nou espai comunicatiu en aranès, en escrit, en aquest cas, en aquest espai 3Cat Info Aran.
Doncs que bé, enhorabona per tots. I altres novetats?
Mira, sí, també des de avui us podeu subscriure al nou canal de WhatsApp i Telegram de 3Cat Info i també, atenció, escoltar el Radar. És el podcast diari que fa l'Eloi Barrera, justament una persona prou coneguda aquí al Catalunya al dia. Doncs bé, l'Eloi Barrera des d'ara tracta un tema d'actualitat en profunditat. Què vol dir en profunditat? Doncs mira, sense la pressa aquesta que habitualment estem fent servir per llegir les notícies aquí a la ràdio, en profunditat vols dir doncs això, amb una conversa que fan periodistes a la casa amb especialistes i només sobre un tema.
Avui me l'he escoltat i és molt útil realment per entendre-ho, amb les aportacions del Sergi Roca, el cap internacional, i també del Jordi Baró, corresponsal de Brussel·les.
Sobretot la qüestió dels drons, a l'espai aeri polonès, els drons russos.
T'esperem a partir de demà amb més novetats sobre aquesta secció, que avui hem presentat les novetats de l'app, però
a partir de demà entrarem en matèria.
Molt bé, Marc, fins ara, gràcies.
Catalunya al dia.
Aquesta remor que sentiu de fons és la de la gent que hi havia aquest matí en una sala del Museu Dalí de Figueres. I és que s'hi ha presentat un quadre del pintor empordanès que ve, atenció, des del Japó. Es tracta de la Madonna de Portlligat, una pintura que no es pot veure a Catalunya des de l'any 1952. Aquí al Museu Dalí de Figueres hi tenim la Laia Claret, que en té tots els detalls. Laia, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, a partir d'avui al Museu Dalí de Figueres s'hi pot veure aquest quadre, La Madonna de Portlligat, un quadre que Dalí va fer aquí a l'Empordà i que es va presentar el 1950 a la Carstairs Gallery, a Nova York. El 1952 es va exposar a Barcelona, però des d'aleshores no ha tornat a Catalunya. Ara és al Japó, però temporalment s'exposa aquí, al Museu Dalí de Figueres. S'exposa, de fet, en una sala, la pintura sola. I el primer que impacta, quan entres, quan la veus, són les dimensions, perquè realment és grossa, eh? Fa 3 metres per a 2. Per saber-ho tot, som al costat de la Montse Agué, que és directora dels Museus Dalí. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Davant tenim un quadre on la Gala és una mare de Déu, amb un nen als braços. Ara ho expliquem, eh? Però primer de tot, de quin estil de pintura parlem? De quin temps?
Sí, és una obra que, segons Dalí, és un compendi de la seva trajectòria i va des del surrealisme al misticisme nuclear. I llavors, en un moment determinat, ell parla de surrealisme espiritualitzat.
Tenen, per tant, molta importància els elements que acompanyen aquesta obra, que acompanyen aquesta gala. De fet, diria que el fons és flotant.
Exacte, perquè és una obra que pinta després, naturalment, del llançament de la bomba atòmica, i llavors a l'obra és molt present la idea de descomposició, flotabilitat, lleugeresa, i veiem la descomposició, no?, també de la matèria, al·ludeix a la física nuclear. De fet, aquesta obra parla de fe i religió, però també de física nuclear, de fissió.
I al costat de la gala, elements característics de Dalí, també.
Exacte. Dalí deia que aquesta obra només la podia haver pintat a Portlligat, que és l'indret més espiritual que coneix i que li dona tota la força, tota l'energia. I llavors veiem des de l'eriçó de mar, branca d'olivera, olives, roses, musclos, i naturalment elements que al·ludeixen a pintures del Renaixement. El Renaixement hi és molt present. El muntatge també hem treballat amb el groc i el blau, perquè Dalí diu que són els pintors que ara ho utilitza, perquè són els colors del Renaixement.
Que la gala fos mare de Déu, entenc que devia ser trencador, no? No sé si abans comentaves que havia anat a veure el papa, Dalí.
Sí, Dalí va fer una primera versió de la Madonna, que va ensenyar el papa Pius XII amb audiència, i li va demanar permís per casar-se amb Gala, ja que havia estat casada amb Paul Eluard, i li va demanar també permís per fer una versió monumental de la primera Madonna. I el papa, naturalment, li va donar permís.
Qui és el nen que té els braços, la gala?
El nen és Joan Figueres, un nen de Cadaqués, que era sovint a la casa, i es relacionava molt amb Gala i Dalí. És un nen que veiem molt real.
El 1950, per anar a Nova York, és tan grossa aquesta pintura que va haver d'entrar per la finestra un sisè pis. De fet, aquí, a l'exposició, just abans d'arribar a la Madonna, hi ha les fotografies, no?, d'aquell trasllat a Nova York que va costar tant que Dalí el mirava. Hi ha algun paral·lelisme perquè hagi entrat aquí la pintura?
Sí, de fet, Dalí, irònicament, que era molt irònic, va dir: aquesta pintura és més difícil de traslladar que de pintar. Llavors, a Nova York, com molt bé dius, no podia entrar ni per l'escala, l'ascensor, va haver de pujar. Ja, i aquí igual, hem hagut de desfer una finestra, hem hagut d'ajustar alguna cosa a l'estructura perquè pogués entrar.
Doncs Montse Agué, directora dels Museus Dalí, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer, i us convido que veniu a veure aquesta obra, que és magnífica.
Ja ho veus, Estel, pots venir fins al 22 de febrer.
I tant, doncs agendat queda. Gràcies, Laia. Més de 1.500 activitats ompliran la ciutat de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura l'any que ve, una distinció que atorguen la UNESCO i la Unió Internacional d'Arquitectes. Avui s'ha fet un petit avanç d'aquesta programació i ho ha seguit des de Barcelona en Jordi Canal.
Hi haurà exposicions com Seny i Rauxa, el més destacat de l'arquitectura catalana dels últims 150 anys, o la dedicada a l'arquitecte Jujol, la banda de les activitats d'Alain Gaudí. També destaquen les visites guiades a barris i edificis que ampliaran el tradicional Open House. Tot pensat, segons l'alcalde Jaume Collboni, per difondre l'arquitectura, l'urbanisme entre la ciutadania i que entengui la importància que té en la vida quotidiana.
Perquè la ciutadania es posi les ulleres d'un arquitecte o d'un urbanista i mirin el seu entorn i la transformació que es fa a la ciutat, perquè valorin la importància que té fer bé la ciutat, fer un bon urbanisme, fer un urbanisme transformador, fer un urbanisme que garanteixi, entre altres, el dret a la ciutat, el dret a quedar-se a la ciutat, el dret a tenir un habitatge a la ciutat, el dret a tenir una mobilitat sostenible a la ciutat.
Dins aquesta capitalitat també es farà una gran maqueta de Barcelona d'11 per 9 metres i es rehabilitaran les parets mitgeres de 10 edificis de la ciutat, fruit d'un concurs internacional que ha convocat l'Ajuntament per enriquir el paisatge urbà.
Sí,
6 minuts, haurem arribat a 3 quarts de 2 del migdia. La natura, en la seva màxima esplendor, però cada cop més fràgil, protagonitza dues grans exposicions immersives a Barcelona. L'una des del Caixa Fòrum i l'altra des de la Cúpula Arenas, per tant, ben a prop l'una de l'altra. Destaquen per les seves imatges espectaculars. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, sí, les impressionants imatges de la mostra Som Natura al Caixa Fòrum provenen en gran part del fons de la National Geographic que embolcallen l'espectador en una experiència sensorial, coneix art digital i ciència amb un missatge optimista de cara al futur. Denis Lavigne és president de l'estudi canadenc Oasis Immersive i responsable de l'exposició que obre demà al públic. Són declaracions al 3CAT Info.
Veurem animals, flowers, insectes, we go in the jungle, flors, anem a la jungla, anem al desert, anem a les ciutats.
It's a reflection of
es tracta
our world,
de reflectir globally. El nostre món global.
And with spectacular images
amb unes imatges senzillament espectaculars de National Geographic i una música molt potent que ha estat creada i composada especialment per aquesta exposició.
I molt a prop del Caixa Fòrum, a la Cúpula Arenas, l'oscaritzat cineasta francès Luc Jacquet, autor del film El viatge de l'emperador, presenta en estrena mundial la seva exposició immersiva Antarctic Experience, amb imatges inèdites de les seves últimes expedicions al Pol Sud, un dels indrets del planeta més afectats pel canvi climàtic.
Els pingüins depenent de la banquisa, d'aquesta capa de gel, per sobreviure, i ara veiem moltes cries que estan morint, i jo he vist una generació perduda, i és un fenomen ja incontrolable, que s'està accelerant i és espantós.
Som Natura al Caixa Fòrum, es pot visitar fins al 6 d'abril, i Antàrtica Experience a la Cúpula Arenas fins a finals de desembre.
Segur que heu notat, i si no vosaltres mateixos al vostre voltant segur que sí, que ara, a final d'estiu, els mosquits piquen més. A veure, això és una sensació, realment sí que estan més rabiosos. Ens il·luminarà Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Bon dia, Esther.
A veure, no t'ho ens il·luminarà, sinó que has pogut parlar amb especialistes. Què t'han dit?
Doncs mira, que sí, que ara, en aquestes setmanes de final d'estiu, piquen més, però atenció perquè piquen com sempre.
Sí, si no és que hi hagi res especial aquest final d'estiu, i per què ara s'activen?
Doncs va molt lligat a les precipitacions. Hem tingut un estiu molt sec, que va reduir la població d'aquests insectes, però amb el canvi de temps s'han tornat a activar les larves, els aiguamolls, les basses de rec o els plats que tenim sota els testos. Guillem Peguero és investigador de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona.
Hem tingut un pic poblacional més tardà de lo habitual. Potser ha sigut un any que ha plogut molt i això ha fet que s'endarrerís d'alguna manera les seves fenologies, com parlem dels seus cicles, de quan apareixen, quan desapareixen, quan es reprodueix, i que ara, en canvi, estem concentrant un pic poblacional molt, molt important a finals de l'estiu. I ara sí, estan molt voraços.
A veure, fa 20 anys que el mosquit tigre va arribar a Catalunya, 20 anys ja, que convivim amb ell. És el més perillós?
Doncs sí, també és el més molest perquè pica de dia. Estàvem acostumats allò de, a la nit, nen, tanca les finestres que no ens seguís
en
llum.
Ara no ens en salvem
doncs
a cap hora.
Ara estan a 24 hores. Doncs el perill aquí és la transmissió de malalties com el dengue o el zika. Ara mateix aquestes malalties afecten persones que han viatjat a països, per exemple, del sud-est asiàtic o del Carib. En el que portem d'estiu, l'Agència de Salut Pública de Barcelona avança aquí al 3CAT Info que li han notificat 200 casos, que són la meitat dels que es van notificar a la mateix període de l'any passat. Són bones notícies.
Sí.
El perill és la transmissió interna, que, per cert, ja es pot produir si un mosquit tigre xucla la sang a una persona infectada i després pica una persona que no ha viatjat. I aquí es pot desfermar una reacció en cadena.
Vaja.
De casos de transmissió interna ja els hem tingut, els van tenir l'any passat a Tarragona i l'any anterior, el 2023, al Maresme.
Molt bé, gràcies, Miquel, bon dia.
Fins
ara. I aquest cap de setmana arriba la tardor. No ho sembla, perquè estem a 30 graus, però arriba la tardor i ja comença a ser època de bolets. La temporada s'ha avançat aquest any i se'n troben força, sobretot a les zones més altes del Pirineu. Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Els experts preveuen una bona temporada.
Doncs sí, sobretot als llocs on ha plogut més aquest estiu. Ja fa setmanes que se'n poden trobar en punts com el Pirineu i això fa preveure que serà un bon any de bolets. Ens ho explicava Juan Martínez de Aragón, que és expert en bolets del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Esas zonas donde ha caído más cantidad de precipitación, pues son las zonas más buenas para que haya más producción.
Actualmente, lo que es el Pirineo, Prepirineo y parte de Cataluña Central son las zonas donde ha llovido más, con lo cual son las zonas más propensas para que haya más sequía.
Tot i que fa dècades era habitual trobar bolets per aquestes dates, fins i tot a l'agost, els últims anys calia esperar fins a finals de setembre. Aquest any, però, la temporada s'ha avançat i als boscos ja han sortit alguns dels bolets més desitjats.
Ahora podemos encontrar ceps en el Pirineo, podemos encontrar en lo que son los apagallums, también hay en este momento robellons y pinatel. Incluso este año me ha sorprendido bastante porque ya se encuentra bastante cantidad de camagrocs.
Aquest any s'espera superar els 100 quilos de bolets per hectàrea de bosc, que és una xifra semblant a la de la temporada passada, que va ser la millor dels últims anys.
Mal, però Joaquim, se'n troben o no?
Doncs tot depèn. Jo, per exemple, l'altre dia només vaig trobar un trist pinatell, però com sempre és qüestió de sort. Ja fa dies que els boletaires intenten omplir el cistell als boscos del Pirineu i alguns amb més èxit que altres.
Bueno, ahir vam anar a donar una volta, no érem gaire ambiciosos, però bueno, vam trobar bastant rovellons. El que fa és que alguns estaven fets malbé ja, també hi havia pinatells, però sí.
És una mica d'hora encara, o poder és que, bueno, no ho hem vist gaire trepitjat perquè hem caminat bastant. Poder si baixem més, però vaja, farem una mica més de volta, però bueno, ja veurem.
El truc és buscar les zones on més ha plogut i també l'altitud. Ara mateix se'n troben a les cotes més altes i com més avanci la tardor, més avall se'n trobaran. El pic de la temporada, de fet, s'espera entre el 15 d'octubre i el 15 de novembre.
Ai, aquests caçadors de bolets, doncs gràcies, Joaquim, i sort en la pròxima excursió.
Adéu, bon dia.
Ara són 3:15. La plataforma d'aerogeneradors marins que promou el govern a Roses, el que s'anomena PlemCat, va tard amb els tràmits amb el Ministeri. Les empreses del sector també retreuen al govern espanyol que estigui allargant el desenvolupament d'aquesta energia eòlica. Anem a Girona. Núria Pereira, bon dia.
Bon dia, què tal?
Recordem què és el PlemCat i en quina situació es troba.
Sí, mira, el PlemCat és una plataforma de proves del govern perquè les empreses privades testin i avaluïn la tecnologia dels aerogeneradors marins, dels molins, i treuren dades i conclusions. L'impulsa el govern a través de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya. S'ha de fer davant el Golf de Roses i té rebuig d'alguns veïns i municipis de la zona. La seva posada en marxa s'està allargant en els tràmits amb el Ministeri. En principi hauria de funcionar l'any que ve.
I entenc que aquest retard afecta tot el sector.
Doncs sí, l'Associació Empresarial Eòlica, la patronal, reclama al govern espanyol que avanci amb els tràmits legislatius per tal d'obrir els concursos públics i que les empreses puguin presentar els seus projectes de parcs eòlics marins. El director tècnic de l'associació, Juan de Dios López Leiva, diu al Catalunya al Dia que no veuen que hi hagi cap raó objectiva pel retard en la regulació.
Una buena parte de la reivindicación es precisamente porque es primordial que los sectores tengan una visibilidad de cómo se va a desarrollar, ¿no? Para irse preparando, porque todo esto desarrollo lleva mucho tiempo.
I per què està encallada aquesta regulació?
Doncs mira, segons els impulsors del PlemCat, la regulació s'ha de fer amb dades fiables per definir com han de ser els parcs d'eòlica marina. Doncs bé, a l'Estat s'han de fer aquests parcs amb aerogeneradors flotants, no els falcats al fons marí, i aquesta tecnologia flotant doncs, encara està poc desenvolupada. Per això reivindiquen el PlemCat. El director de l'Institut, Joan Ramon Morante, ens explica que les dades que en traurien ajudarien el govern espanyol a definir la regulació que queda.
I aquí és on PlemCat seria la peça clau. Seria un laboratori de referència per poder tindre mesures directes per ajudar els polítics a definir com tenen que ser les coses.
Actualment, l'eòlica marina a tot l'Estat és testimonial amb només alguns prototips que estan en funcionament.
Les negociacions pel futur sistema de finançament de la Vall d'Aran encara en la recta final. Segons ha avançat la síndica d'Aran, Maria Vergés, en una entrevista a Et Matin d'Aran, a 3Cat Info, l'Aran participarà directament en alguns dels tributs que són competència de la Generalitat. Sofia Cabanes, bon dia. Quan entrarà en vigor aquest nou model de finançament?
Bon dia, Estel. Doncs s'ha d'aprovar abans que s'acabi l'any i ja serà operatiu a partir del 2026. La principal característica, com deies, implica la participació de la màxima institució aranesa en els tributs que són competència de la Generalitat, però això no implicarà, almenys de moment, que la Vall d'Aran recapte estos tributs, com exposa la cap de l'executiu aranès.
No parli d'una agència tributària aranesa, acro dilleu ha d'arribar, més no, ara no serà el moment.
A dia d'avui, el finançament de l'Aran depèn de l'aprovació anual dels pressupostos de la Generalitat.
Catalunya al dia.
Thank you. Poc més d'11 minuts i les dues. Ja fa dies que la música tradicional ressona pels carrers de Tarragona, està immersa, com sabeu, en la Festa Major de Santa Tecla, però l'emblema del repertori musical d'aquestes i d'altres festes majors és el pasdoble Amparito Roca, del qual aquest any es commemora el centenari. De fet, aquesta peça s'ha reversionat moltíssimes vegades. Una de les més recents es va sentir fa uns dies en un concert de la banda Unió Musical de Tarragona i del DJ Pere Vicalet. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Com passa amb tots els clàssics, les versions i reversions són infinites, però anem als orígens d'aquesta peça, de l'Amparito Roca.
Doncs sí, aquest pasdoble és obra del músic barceloní Jaume Teixidor. El va compondre el 1825, mentre treballava com a professor a Carlet, al País Valencià. El director de la banda Unió Musical de Tarragona, Jordi Massip, ens explica d'on ve el títol de la peça.
Resulta que tenia un alumne, que era l'Amparito Roca, o l'Amparo Roca, era la filla d'un amic del mateix Jaume Teixidor, és a dir, que les famílies tenien molta relació, a més el Jaume Teixidor, la seva filla també era amiga d'Amparito Roca. Era aquest alumne de piano i va decidir, doncs, regalar-li aquest pasdoble i posar-li el seu nom.
Aquest Amparito, que s'ha popularitzat molt a tot arreu, en alguns municipis, i aquí sumo també la meva ciutat, Mataró, s'ha convertit en patrimoni local.
Sí, també és el cas de Tarragona, com dèiem, on el pasdoble ha acabat sent gairebé un himne. Però també és una peça clau a les festes de Montblanc o Vilanova i la Geltrú, tal com tu deies, a Mataró, no? Massip, explica què fa, però, que aquesta melodia arribi a tanta gent.
Aquest pasdoble té la mateixa estructura que la majoria de pasdobles que s'interpreten. El que passa que, bueno, pues la melodia que té és una melodia que s'enganxa bastant, no? Que és fàcil com de reproduir o de recordar-se ni poder-la cantar, fins i tot sense saber música, no? Vull dir que, i jo crec que també ho ha fet, doncs, que es toca molt, no? Vull dir que, clar, nosaltres aquí a Tarragona el tema aquest del Amparito Roca va començar als anys 80, vull dir que estem parlant de que ja fa molts anys que es toca aquest pasdoble. Al principi només el tocava la banda de Ciutat de Tarragona, no? Però, clar, després, a part de les bandes, doncs, clar, també la toquen altres grups d'instrumentals, no? De música tradicional.
De tota manera, Massip també ha volgut reivindicar l'ampli repertori de música tradicional més enllà d'aquest pasdoble.
I, per tant, el centenari d'aquesta obra s'ha celebrat a diversos indrets, eh?
Sí, de fet, aquest estiu ja es va commemorar el mateix poble de Carlet, però també a Montblanc, com dèiem, a la Conca de Barberà. Però ara és el torn de Tarragona, on el dia 22, just abans de començar la cercavila de Santa Tecla, a la plaça de la Font, uns 200 músics del seguici interpretaran el pasdoble. Per cert, que entre els convidats hi haurà l'alcaldessa de Carlet.
Doncs gràcies, Clara, bon dia.
Adéu, bon dia, Estel.
Ens queden un parell de minuts abans d'arribar als esports, minuts que repassarem altres informacions. Multa de 138.000 euros a tres empreses vinculades a l'accident d'autocar mortal a Portell Pimorenc, a l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord. En el sinistre que es va produir el mes de desembre de l'any passat hi van morir, recordem-ho, tres persones i una quarantena més van quedar ferides. El vehicle feia el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Andorra i per causes que inicialment s'atribueixen a una fallada dels frens, es va encastar contra el talús esquerre de la carretera. Segons avança 3Cat Info, la Generalitat ja ha obert un expedient sancionador a la companyia propietària del vehicle i a dues empreses més. L'expedient recull una seixantena d'infraccions, entre les quals cedir suposadament autocars i conductors de manera il·legal i no respectar els temps de descans. A més, l'autocar tenia la ITV caducada i el tacògraf desactivat. Pel que fa al conductor, tenia el certificat professional també caducat i va donar positiu en cocaïna. D'altra banda, millores en el servei d'autobusos públics del Ripollès. El Consell Comarcal ha acordat incorporar-se al Consorci de Transport Públic de l'àrea de Girona. Què comporta això, Fèlix Martín?
Doncs comportarà afegir-se bàsicament al sistema tarifari. Incorporar, per exemple, nous títols com la T16 gratuïta per als menors de 16 anys del Ripollès o bé abonaments bonificats per a famílies nombroses, monoparentals o joves de fins a 30 anys. Ho ha destacat el responsable de l'àrea del Consell Comarcal del Ripollès, Sergi Albric.
Doncs que creem aquesta única zona, doncs hi haurà accés a diversos títols multiviatges, com a T16, a T-Jove, doncs que per tant jo crec que hi guanyarem en mobilitat i en proposta de nous títols i que siguin també més econòmics i assequibles doncs, per a la ciutadania.
La incorporació del Ripollès a l'ATM de Girona es va acordar ahir la nit en un ple del Consell Comarcal i ha de ser efectiva l'1 de gener del 2026.
Catalunya al dia. Esports.
I ara els esports en desconnexió per les quatre capitals catalanes. Eudald del Serra, bon dia.
Bon dia.
Comencem per Yamin Lamal, que tampoc podrà ser demà l'estrena del Barça a la Champions aquesta temporada. El jugador mataroní ha quedat fora de la convocatòria del Barça, que ara mateix vola en direcció cap a Anglaterra.
El Barça debuta demà a la Champions i ho farà, com deia, sense Lamine Yamal, que finalment també serà baixa per aquest partit. El jugador de Mataró continua amb molèsties al sacre, que arrossega des que va jugar amb la selecció espanyola i s'ha quedat a Barcelona per continuar el tractament. Recordem que Lamine Yamal ja es va perdre el partit de Lliga de diumenge davant el València. Mentrestant, Hansi Flick ha convocat 22 jugadors per l'estrena europea, entre ells Frenkie de Jong, ja recuperat dels problemes que també arrossegava des que va jugar amb la seva selecció. En canvi, és novetat a la llista l'extrem del filial Toni Fernández. Gavi i Valde continuen sent baixa. L'equip blaugrana té previst aquesta tarda mateix entrenar-se al St. James Park de Newcastle a partir de 6:45 i abans la conferència de premsa prèvia oficial del tècnic Hansi Flick i del defensa danès Andreas Christensen. D'altra banda, encara relacionat amb el Barça, el club veu pràcticament impossible que el partit de l'1 d'octubre contra el Paris Saint-Germain de la Champions es pugui disputar al Camp Nou, tot i que anteriorment pot ser que el nou Camp Nou ja s'hi hagi jugat el partit contra la Reial Societat a la Lliga. Per què? Doncs perquè les exigències d'aforament que imposa la UEFA són molt superiors a les que té la Lliga actualment. Recordem que el partit d'aquest diumenge de Lliga davant el Getafe es tornarà a disputar al Johan Cruyff i que tenen preferència per aconseguir una localitat els socis que han estat abonats a l'Estadi Olímpic de Montjuïc les dues últimes temporades i que es van quedar sense entrada diumenge passat davant el València.
Seguim parlant de futbol, però ara sobre l'Espanyol. Pere Milla ja coneix la sanció per l'expulsió de dilluns davant del Mallorca.
Sí, el davanter del Lleida Taura ha de complir dos partits de sanció per haver estat expulsat dilluns en vermella directa per una falta de consideració cap a l'àrbitre. D'aquesta manera, Pere Milla es perdrà el partit de dissabte que ve davant el Madrid al Bernabéu i el de la setmana que ve a l'RCD Stadium contra el València.
Bàsquet ara. Aquest vespre comença a Tarragona la Lliga Nacional Catalana amb la participació del Barça, el Baxi Manresa i el Joventut.
I el primer d'aquests tres equips a debutar serà aquesta tarda el Baxi Manresa a partir de 6:45. S'enfrontarà el Força Lleida en partit del grup 2. D'aquesta Lliga Nacional Catalana de Bàsquet en parla el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campo.
Una competición muy importante para nosotros, ¿no? Porque la Liga Catalana es algo que para mí, que llevo muchos años en Cataluña, respeto mucho, he competido muchas veces y es algo muy importante. Y para el club, igual.
I després d'aquest Baxi Manresa a Jaiopos Lleida, a partir de les 9, el segon partit, partit del grup 1, enfrontarà el Barça i el Morabanc Andorra. Un dels nous fitxatges del Barça, Toko Shengelia, té moltes ganes d'estrenar-se amb l'equip blaugrana. Són declaracions al tot costa.
Tengo muchas ganas, porque venir aquí siempre es una cosa especial, ¿no? Y bueno, un club histórico, el Palau histórico, y ahora formaré parte de este club significa mucho para mí.
El Joventut, que no debutarà fins demà en aquesta Lliga Catalana, va fer oficial per ser ahir el fitxatge per 2 mesos, prorrogable a tota la temporada, de l'aler estonià Henry Drell, de 25 anys. Drell és internacional amb la selecció d'Estònia i la temporada passada va jugar al Tenerife. Mentrestant, la penya també ha confirmat la baixa per aquesta Lliga Catalana de l'aler pivot Michael Rusic per culpa d'un esquins al turmell dret.
Als Mundials d'Atletisme de Tòquio, avui tenim doble participació d'atletes de la demarcació de Barcelona.
De fet, un d'aquests atletes, l'atleta de Sant Cugat del Vallès, Jael Sakura Bestué, ja s'ha classificat fa uns minuts per les semifinals dels 200 metres. Bestué ha acabat tercera a la seva sèrie amb un temps de 22 segons i 74 centèsimes. L'atleta de Sant Cugat del Vallès en fa aquesta valoració.
Estic molt contenta d'estar a les semifinals, era el meu objectiu principal. M'estic notant molt ràpid els primers metres, però sí que és veritat que al final avui m'ha costat una mica. Espero que demà estigui molt millor i tingui millors sensacions, però bueno, el balanç és molt positiu.
Les semifinals d'aquests 200 metres es disputaran demà al migdia, on Jael Sakura Bestué buscarà una plaça per la gran final.
Estem un pas més a prop i jo ho donaré tot i m'ho deixaré tot pues, per intentar-ho.
I ara comença la final de salt de llargada amb la presència de l'atleta de Sant Boi de Llobregat, Jaime Guerra.
Catalunya al dia. Tot el que passa al teu voltant.
Jo crec molt en el banc com element de comunicació. És a dir, quan seus en un banc, t'obligues a dir bon dia.
És Miguel Milà, inventor i bricoler, com s'autodefinia. Va morir l'agost de l'any passat i va donar el seu arxiu al Museu del Disseny, el de la plaça de les Glòries de Barcelona, que ara li ha dedicat una exposició. Un repàs a la trajectòria d'un dissenyador que tenia una gran passió, facilitar la vida a la gent amb peces útils, sòbries, elegants i boniques. Bancs pensats perquè la gent gran se'n pugui aixecar sense tant d'esforç, aixetes amb el comandament al lateral perquè l'accés d'aigua no les faci malbé, o làmperes lleugeres que permeten graduar l'alçada de la pantalla i en què el mateix cable fa d'interruptor. Disseny pensat per la gent amb idees que emocionen. Teniu fins al 28 de setembre per veure aquesta exposició. I tornem demà. Bon dia.